Què tal, amics oients? Com estan? Bon dia i bona hora. És dilluns, dia 20 de febrer del 2023, una jornada que torna a començar amb el cel serè, però amb temperatures novament fresquetes, amb una setmana en què ha de canviar el temps. Ara ho repassarem amb en Dani Ramírez. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Abans de començar, però, cop d'ull a les temperatures.
Doncs sí, tenim... A veure, avui les temperatures, per exemple, tenim uns ara mateix uns 4 graus al centre de la ciutat d'Olot, 2 a la perifèria, també hi ha 2 graus a Sant Feliu de Pallerols, 1 a Ripoll, a la Vall d'en Bas, a Mieres i a Vall de Núria, 0 graus a Vic i a Ribes de Freser, 4 graus a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 5 a Girona, 6 a Anglès, 7 a Banyoles i a Figueres i 3 de negatius a Das.
De fet, hem tingut un cap de setmana de primavera, un cap de setmana amb un temps fantàstic. Avui continuarà amb la mateixa tònica i a partir de quan canviarà el temps, Dani?
Dilluns tot igual. Comença a canviar el temps dimarts, dimecres, alguna primera nevada al Pirineu, cap a 1.400, 1.200 metres, comença a baixar la temperatura i aquest canvi de temps podria ser més important a partir de divendres, quan podria fer molt més fred i fins i tot nevar cotes baixes. Veurem a quin nivell, però de moment establim uns 500 metres de cota de neu, tot i que falten encara força dies.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma!
Reconec, eh? La Generalitat no ha tingut ni la complicitat ni l'empatia amb la ciutat, ni de Junts, ni de la CUP, ni d'Esquerra, ni del PSC, ni de ningú. Ens han abandonat. I això, jo sóc el primer de dir-ho, i ho he dit als consellers quan han vingut els consellers del nostre partit. Perquè és una vergonya que la ciutat d'Olot haguem de viure el que hem de viure.
És el regidor de promoció econòmica d'Olot i primer tinent d'alcalde. És Estanis Vayreda, ara ho sentien, molt molest amb la Generalitat. Els acusa d'haver abandonat l'Ajuntament d'Olot després de l'aturada del projecte constructiu de la variant. Ho ha dit en declaracions a Olot Televisió. Estanis Vayreda, molt molest, ha qualificat de vergonyosa la situació actual que viu la ciutat en matèria de mobilitat. Després de l'aturada del projecte constructiu, fins que es resolguin les al·legacions, l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot considera que no s'ha complert cap dels terminis previstos per territori. És el nostre tema de capçalera. En aquest dilluns, però, tenim altres continguts que repassem ara mateix en títols. Les obres dels edificis de Can Torra i de Sant Roc de Santa Pau estan a punt de començar. En aquest sentit, des de l'Ajuntament asseguren que van un any endarrerits i ho atribueixen a la crisi generalitzada de preus.
Coses sobrevingudes que ningú comptava amb el tema de preus, doncs ens ha endarrerit molt tota el que és l'actuació i no ho podré deixar, com m'hagués agradat deixar-ho més avançat, sinó que bueno, llavors qui vingui haurà de continuar doncs, amb futures inversions que requerirà aquest equipament.
És en Pep Companys, l'alcalde de Santa Pau. Les obres seran un 20% més cares del que estava previst. L'actual equip de govern havia apostat per la millora d'aquests dos equipaments amb la finalitat d'ajuntar-los. En matèria econòmica, avui us explicarem que el sector de la mecànica d'automòbils esportius té el futur garantit a les comarques gironines. Ho ha dit a Ràdio Olot Josep Coromina, que és mecànic participant en l'última edició del Dakar.
Doncs mira, sí, precisament sí. I Girona, o sigui, a la província podem estar molt contents perquè tenim un punter de mecànics al Dakar que ole, eh? Tenim un planter molt gran, tenim gent bastant bona, són joves, però s'han de curtir, però estan allà i posen moltes ganes.
El futur generacional en l'ofici està garantit i, segons Coromina, hi ha una molt bona generació de futurs professionals. El sentirem. En canvi, els que pateixen són els xerrics d'Olot, que estan disposats a fer castells de 6 o de 7, neus, però no serà possible si no tenen més gent.
Doncs no, l'entitat fa una crida a la participació després del relleu de personal que hi ha suposat la pandèmia. El col·lectiu vol tirar endavant projectes ambiciosos, però no són prous camises. Aquest mes han començat temporada amb assajos oberts per engrescar a la població.
En Pep Mora és cocap dels xerrics.
Aquest any jo tinc moltes ganes de fer coses molt xules que les podem fer. L'any passat vam arribar a poder-nos plantejar castells de 7, no els vam poder assolir per manca de... Ens va faltar 15 dies d'assaig i poder 15 persones. I des d'aquí allò, fer la crida a la gent que vulgui tornar a fer castells xulos que vingui.
I un grup d'alumnes de l'Escola d'Art d'Olot han creat una bèstia de foc que se suma a la faràndula olotina.
El centre ha presentat el Drac Boru Boru al programa Talent Creatiu i Empresa del Departament d'Educació. Amb aquesta iniciativa, els alumnes traslladen el seu aprenentatge al món laboral. La intenció de l'Escola d'Art és fer la presentació oficial durant les festes d'altura.
La Ruta Isa és professora de l'Escola d'Art.
Una de les coses que trobem que són importants de realitzar projectes que són com encàrrecs externs és que els posen dintre del món professional. Al ser projectes reals, ells s'han de posar dintre dels briefings, les temporitzacions, complir els timings, preparar dossiers, preparar presentacions orals. Aleshores, això els posa molt dintre del que serà el seu món professional.
Són les 7 del matí, amb 5 minuts, la carnavalesca d'Olot i Castellfollit i la Sant Joanenca conquereixen el carnavals de la Costa Brava. Les colles garrotxines han tingut un paper molt destacat als carnavals de Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro.
Tot plegat seguit per milers de persones durant aquest cap de setmana. Les colles tenen una setmana de descans abans de participar al Carnaval d'Olot del proper dissabte.
Doncs sí, un Carnaval d'Olot que es preveu intens si el temps ho permet. I anem als esports. La Unió Esportiva Olot presenta candidatura per la salvació. Els garrotxins van tombar la penya deportiva amb un doblet de Sardà en només 5 minuts. Van celebrar la segona victòria consecutiva contra un rival de play-off i van tornar a guanyar a casa 133 dies després. Ara s'acosten a 4 punts de la permanència i per l'entrenador Albert Blázquez això és una gran dosi d'oxigen.
La setmana passada va ser molt maco, vam guanyar que només talla que ningú ho pensava, però no servia de res si no es guanyava aquesta. La gent podia dir, hòstia, va guanyar allà, va tenir un bon partit, va ser sort. Avui crec que es veu que no és sort, que és bon treball, que és ganes de guanyar, que la gent no s'ha deixat i ja et dic, i això doncs transmetre-ho a la grada.
Diumenge que ve a les 11 del matí els olotins jugaran al camp d'un altre balear que és candidat al play-off, és el Formentera. I en altres disciplines, avui en esports també us hem d'explicar que unes 800 gimnastes d'arreu de Catalunya s'han reunit aquest cap de setmana al pavelló d'esports per un bon motiu, l'estrena de la Copa Catalana.
El Club Gimnàstic Osona Garrotxa ha organitzat la primera fase d'aquesta competició a Olot, on han competit una trentena de les seves gimnastes i 7 de l'agrupació esportiva gimnàstica Olot.
El director tècnic del club és en Cristian Molero.
És un període... Jo normalment el faig precompetitiu, no és ben bé, evidentment estem en competició, però jo el tracto com a precompetitiu, perquè és la primera competició, és la primera presa de contacte amb la competició de les nenes, moltes nenes han canviat de categoria, llavors és com una prova de veure ja com estan les nenes, què hem de treballar, què no hem de treballar, si estan bé dintre de la competició, si estan molt nervioses, si fan coses rares... Bueno, és una mica la prova, no? I a partir d'aquí ja entra el que jo en diria el període competitiu, que és la segona o tercera fase, i si arribem a la final de Catalunya.
Unes 2.500 persones aproximadament han passat pel pavelló d'esports aquest cap de setmana. La segona fase de la Copa Catalana arrencarà el proper mes de març.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Avui és dilluns, és dia de mercat setmanal. Anem a veure com tenim la circulació a la capital de la Garrotxa. Policia Municipal, endavant, bon dia.
Hola, bon dia. Circulació del tot normal en aquests moments a les principals vies de la ciutat, tot i que es preveu un increment de trànsit a les hores d'entrada a les escoles. Prohibits estacionar ni al carrer Esteve Pelús i Maiola i a tenir en compte que degut al mercat setmanal es troba tallat el Firal i el Firalet. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Cinc minuts més. La Generalitat ha abandonat l'Ajuntament d'Olot després de l'aturada del projecte constructiu de la variant.
Ho ha dit en declaracions a Olot Televisió el primer tinent alcalde Estanis Vayreda. Molt molest, ha qualificat de vergonyosa la situació actual que viu la ciutat en matèria de mobilitat. Després de l'aturada del projecte constructiu, fins que es resolguin les al·legacions, l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot considera que no s'ha complert cap dels terminis previstos per territori.
Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
Abandonats, així és com s'ha sentit l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot davant un nou entrebanc en la construcció de la variant d'Olot. Fa unes setmanes, Territori comunicava al consistori que es frenava el projecte constructiu i que abans s'havien de resoldre les al·legacions. Una decisió que no es va rebre gens bé a l'Ajuntament d'Olot i que posa de manifest el seu primer tinent d'alcalde, Estanis Vayreda. Acusa tots els partits del Parlament, inclòs Junts, d'haver-los abandonat i de no entendre les necessitats actuals d'Olot en matèria de mobilitat.
Reconec, la Generalitat no ha tingut ni la complicitat ni l'empatia amb la ciutat, ni de Junts, ni de la CUP, ni d'Esquerra, ni del PSC, ni de ningú. Ens han abandonat. I això, jo sóc el primer de dir-ho, i ho he dit als consellers quan han vingut els consellers del nostre partit. Perquè és una vergonya que la ciutat d'Olot haguem de viure el que hem de viure.
La Generalitat es va comprometre en èpoques del conseller Puigneró a resoldre les al·legacions i a redactar el projecte constructiu de la variant d'Olot de forma paral·lela. L'adjudicació es va fer a l'empresa Tipsa per un valor de 1,6 milions d'euros i havia d'estar enllestida en un any. Els terminis no s'han complert i Vayreda es mostra decebut amb departaments com el d'Acció Climàtica, a qui acusa d'haver posat traves al projecte.
El que s'haurien de dedicar és a respondre ja a les al·legacions, que ens van dir el febrer, no seran el febrer, el projecte constructiu s'havia d'acabar, no s'ha fet, van passant els mesos, camions i bé, jo crec que els olotins saben tranquil·lament, la gent que defensem que es faci la variant, que és el que vol la gran majoria d'aquesta ciutat, la gran majoria de les preses, que són la gent que ho patim, i la gent que porta mesos i anys posant excuses.
El primer tinent d'alcalde compara la situació actual d'Olot amb el que es troben ara mateix els conductors que van a Girona i es veuen obligats a passar pel centre de Banyoles. Diu que a la capital de la Garrotxa això passa cada dia.
Ara que per posar exemple, molts olotins van a Banyoles o van a Girona, això que ens fan fer de passar per la ciutat, això és el que fem cada dia la gent que estem a la ciutat. O que la gent ara se n'hagi d'anar a Barcelona, vagi a Vic i en lloc d'anar per la C-17 entrin a Vic, donin la volta a Vic i tornin a sortir. Això és el que hem de fer cada dia, cada dia, cada dia, cada dia.
El projecte constructiu de la variant d'Olot es troba aturat pendent de la resolució de les al·legacions. Des del Departament de Territori no concreten quina serà la data de la resolució, però asseguren que les obres començaran el 2024.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Ara mateix falten 2 minuts per 7:15. Marxem cap a Santa Pau. Les obres dels edificis de Can Torra i de Sant Roc de Santa Pau estan a punt de començar.
Des de l'Ajuntament asseguren que van un any endarrerits i ho atribueixen a la crisi generalitzada de preus. L'alcalde de Santa Pau, Pep Companys, afirma que les obres seran un 20% més cares del que estava previst. L'actual equip de govern havia apostat per la rehabilitació d'aquests dos equipaments amb la finalitat d'ajuntar-los perquè es convertissin en un punt d'unió entre la gent del poble.
Informa Pere Ubach.
En els pròxims dies començaran les obres de rehabilitació dels edificis de Can Torra i Sant Roc de Santa Pau. L'Ajuntament lamenta que les obres s'hagin endarrerit gairebé un any i argumenten que es deu a la crisi generalitzada de preus. Quan l'obra va sortir a licitació va quedar deserta i es va haver d'iniciar un nou expedient. Ara, l'Ajuntament de Santa Pau ha rebut una subvenció de 100.000 euros per adequar les dues primeres plantes de Can Torra i la primera fase del Pla d'Obres i Serveis ja ha estat aprovada. Amb l'actualització dels preus al mercat actual, el conjunt de les obres seran 70.000 euros més cares del que estava previst. Ho explica l'alcalde de Santa Pau, Pep Companys.
Coses sobrevingudes que ningú comptava amb el tema de preus, doncs ens ha endarrerit molt tota el que és l'actuació i no ho podré deixar com m'hagués agradat deixar-ho més avançat, sinó que bueno, llavors qui vingui haurà de continuar doncs, amb futures inversions que requerirà aquest equipament de 2 inversions més.
Des de l'Ajuntament de Santa Pau afirmen que era una aposta molt clara. Volien ajuntar els dos edificis per concentrar en un sol equipament un centre de dia per la gent gran i un espai per les entitats i la gent jove.
Pensem que tot allà mateix té molt de sentit, perquè pot ser un projecte molt potent que pot estar unit, no?, la gent gran amb la gent més jove, pot haver-hi relació, interrelació amb diferents franges d'edat, que uns es poden alimentar els altres, i pensem que serà un espai molt potent també per les entitats, perquè a dia d'avui no gaudeixen, no tenen un espai propi d'entitats on poder, doncs, guardar el material, poder celebrar les reunions.
Amb aquesta intenció d'establir vincles, l'Ajuntament de Santa Pau vol dedicar un espai a crear una àrea de coworking en el mateix edifici.
Bé, i parlem ara d'economia, perquè el sector de la mecànica d'automòbils esportius té el futur garantit a les comarques de Girona. Qui ho ha dit, Neus?
Doncs ho ha explicat a Ràdio Lot Josep Coromina, mecànic participant en la darrera edició del Dakar. El futur generacional en l'ofici està garantit i, segons Coromina, hi ha una molt bona generació de futurs professionals. A les comarques gironines hi ha el projecte FN Speed, on es formen joves amants de la mecànica esportiva.
I ha parlat en Roger Isern.
Els oficis tradicionals no passen pel seu millor moment i augmenten les crides perquè els joves apostin per formar-se i treballar en una d'aquestes professions, però un dels casos que la demarcació de Girona és invers a la tònica d'arreu del territori és en el sector de la mecànica esportiva. A l'últim programa d'En Profunditat de Ràdio Lot, el mecànic i participant en l'últim Dakar, Josep Coromina, ha parlat sobre el relleu generacional en el sector. Explica que en especial a Girona hi ha molts joves interessats en la mecànica i que molts d'ells ja han participat en el Dakar com a tècnics.
Doncs mira, sí, precisament sí. I Girona, o sigui, la província podem estar molt contents perquè tenim un planter de mecànics al Dakar que ole, eh? Tenim un planter molt gran, tenim gent bastant bona, són joves, però s'han de curtir, però estan allà i posen moltes ganes.
En Josep ha participat en 9 edicions del Dakar i ja pensa en la desena. Per fomentar aquest interès, ja fa uns anys que el Garrotxí va ser un dels impulsors de l'FN Speed. És una acadèmia especialitzada en mecànica esportiva i que vol cridar l'atenció dels més joves de la demarcació de Girona. Un objectiu que a dia d'avui està complint.
Gràcies al Santi Navarro, que va crear l'equip FN Speed, que jo també soc fundador d'allà, vaig estar arrencant-ho això. I doncs hi ha molts nanos joves que estan començant amb unes ganes, em trec el barret perquè sí que hi ha planter, hem de veure si tot continua, però sí que n'hi ha, sí. Sí, i de Girona precisament, eh?
Iniciatives com el Dakar també són un pol d'atracció per a noves generacions de mecànics esportius que en formen part a l'FN Speed amb seu a Girona.
Gràcies, Roger. On tenen problemes per trobar gent és el Xerrics d'Olot, que estan disposats a fer castells de 6 o de 7, però això no serà possible si no troben més personal.
L'entitat fa una crida a la participació després del relleu de personal que li ha suposat la pandèmia. El col·lectiu vol tirar endavant projectes ambiciosos, però no són prous camises. Aquest mes han començat temporada amb assajos oberts per engrescar la població.
Informa Gerard Puigdemont.
La colla castellera Els Xerrics ha iniciat una nova temporada i ho fa com sempre amb els assajos els divendres al vespre a la seva seu, l'antic edifici de l'Hidroelèctrica. L'any passat la colla aglutina va mostrar un nivell superior a l'esperat, aconseguint el 5 de 6, el 4 de 6 amb agulla i el pilar de 5, tornant al nivell del 2019. Enguany l'objectiu és sumar nous integrants per atacar castells de 6 i de 7. Ho explica Pep Mora, cocap dels Xerrics.
Aquest any jo tinc moltes ganes de fer coses molt xules que les podem fer. L'any passat vam arribar a poder-nos plantejar castells de 7, no els vam poder assolir per manca de, ens va faltar 15 dies d'assaig i poder 15 persones. I des d'aquí allò, fer la crida a la gent que vulgui tornar a fer castells xulos, que vingui.
Després de la pandèmia, la colla es va haver de reorganitzar. Els castellers més petits van anar creixent i, mica en mica, s'han anat reconfigurant. Des de la colla asseguren que tothom és capaç de fer castells i que a la colla hi ha gent de totes les edats. Ho explica Marc Riera, membre dels Xerrics.
Qualsevol persona és apta per fer castells i que, això, que tothom és benvingut, que no necessites cap qualitat perquè hi ha lloc per tothom, des del més petit al més gran, i és una activitat molt familiar. A la colla tant pots estar en contacte amb nens acabats de néixer com el més gran que en té 65 o 66 anys.
Actualment els Xerrics superen el mig centenar d'integrants, però són conscients que per fer castells més grans fa falta més gent. A les comarques gironines no hi ha la mateixa tradició castellera que en altres indrets de Catalunya, com per exemple l'àrea de Tarragona o de Barcelona. Però des dels Xerrics asseguren que, tot i ser menys, les colles de la demarcació segueixen subsistint i lluitant per mantenir i, si pot ser, augmentar el seu nivell. Mentrestant, la colla aglutina segueix preparant per començar a sortir a plaça, ja de cares a la primavera.
I a rima de salsa marxem cap a l'escola d'art d'Olot perquè un grup d'estudiants han creat una bèstia de foc que se suma a la faràndula olotina. El centre ha presentat el drac Boru Boru al programa Talent Creatiu i Empresa del Departament d'Educació.
Amb aquesta iniciativa, els alumnes traslladen el seu aprenentatge al món laboral. La intenció de l'Escola d'Art és fer la presentació oficial durant les festes d'altura.
6 alumnes de l'assignatura d'escultura aplicada a l'espectacle de l'Escola d'Art d'Olot han creat el drac Boru Boru. S'han basat en una màscara boruca originària de Costa Rica i que es pot veure a l'exposició de Barcelona de la Fundació Alas y Viento. És una bèstia de foc que se sumarà a la faràndula olotina. L'entitat Pim Pam Pum Foc va ser l'encarregada d'encendre-la en una prova pilot abans que l'escola presentés el drac al programa Talent Creatiu i Empresa del Departament d'Educació. El centre s'hi presenta des de fa 4 anys. En aquest programa es realitzen encàrrecs reals que permeten als estudiants integrar el seu aprenentatge a l'entorn laboral. La Ruta Issa és professora de l'Escola d'Art.
Una de les coses que trobem que són importants de realitzar projectes que són com encàrrecs externs és que els posen dintre del món professional. Els seus projectes reals, ells s'han de posar dintre dels briefings, les temporitzacions, complir els timings, preparar dossiers, preparar presentacions orals... Aleshores, això els posa molt dintre del que serà el seu món professional, després quan surtin de l'escola amb els seus estudis acabats.
Des de l'Escola d'Art afirmen que no volen que aquest projecte s'acabi amb el programa Talent Creatiu i Empresa. Volen donar-li continuïtat. Per això, els alumnes de l'any vinent serien els encarregats de formar una comparsa que acompanya el drac.
Des del Departament d'Educació hi ha uns projectes que es diuen CooperArt, on l'escola pot col·laborar amb altres entitats. I nosaltres, com que ens hem entès molt bé amb la Fundació Alas y Viento, doncs ens interessa continuar treballant amb la Fundació Alas y Viento. I per això voldríem doncs, continuar ampliant aquest projecte amb els alumnes que l'any que ve estarien a segon.
Des de l'Escola d'Art ja han parlat amb entitats perquè puguin fer ballar el drac Boru Boru de cares a les festes d'altura, que és quan els agradaria fer la presentació oficial.
I aquesta ha estat una de les cançons que més ha sonat aquest cap de setmana i que, sens dubte, més sonarà de cara a aquests propers dies de Carnaval i especialment a la rua prevista a Olot per aquest proper dissabte. I és que la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca i la Sant Joanenca han conquerit els carnavals de la Costa Brava. Les colles garrotxines han tingut un paper molt destacat als carnavals de Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro, seguit per milers de persones durant tot el cap de setmana. Ara les colles tenen una setmana de descans abans de participar al Carnaval d'Olot previst per aquest proper dissabte. Ha seguit els carnavals de la costa en Guillem Guardiola.
El Carnaval ha tornat a omplir aquest cap de setmana els carrers de Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro de color, música i disbauxa. Les colles garrotxines han deixat una empremta més que considerable a la Costa Brava. A Sant Feliu de Guíxols, els emmascarats es van endur dissabte el premi a la millor comparsa amb la temàtica Quina animalada, on els balladors es van disfressar de bèsties. Els segons classificats van ser els Gínjols d'en Bas, aquest any amb una nova etapa titulada Revolució 2.0. La millor carrossa va ser la de la Sant Joanenca, que aquest any es van deixar veure amb un espectacle compost per formigues i ossos formiguers. La carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca va quedar en segon lloc enguany amb el tema La bellesa del verí. La penya Carnavàlia de la Garrotxa va ser tercera amb la proposta Demana un desig.
De fet, el gran carnaval per excel·lència de la Costa Brava és el de Platja d'Aro, com els hi ha anat a les colles de la Garrotxa.
També van protagonitzar una excel·lent actuació les colles garrotxines que van participar a la gran rua de carrosses i comparses del carnaval de Platja d'Aro. La cita va comptar amb la participació de 61 colles a concurs de 15 poblacions de les comarques gironines. La carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca va tornar a brillar i va ser la clara destacada en endur-se el premi a la millor carrossa gran amb 536 punts i millor disfressa amb 148 punts. La Sant Joanenca tampoc va passar desapercebuda perquè va ser reconeguda com a la tercera millor carrossa gran i cinquena millor disfressa amb 453 i 139 punts respectivament. Pel que fa a la categoria de comparses, també hi va haver una bona presència garrotxina amb la segona posició dels emmascarats amb 345 punts i la cinquena posició dels Gínjols d'en Bas amb 278 punts. L'associació carnavalesca d'aquí d'allà de Santa Cristina d'Aro va ser premiada com a millor comparsa i la banda del pati de Castell Platja d'Aro la millor en la categoria de carrossa petita. El Team Carnaval La Quarta Paret de Sant Esteve d'en Bas també va ser reconeguda com a colla debutant. Els dos dies de carnaval van ser seguits per milers de persones en una cita ineludible per als amants d'aquesta festa a la Costa Brava i també arreu de Catalunya.
olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots? 5 minuts
més! Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot presenta candidatura per la salvació.
Els garrotxins van tombar la penya deportiva amb un doblet de Cerdà en només 5 minuts. Van celebrar la segona victòria consecutiva contra un rival de play-off i van tornar a guanyar a casa 133 dies després. Ara s'acosten a 4 punts de la permanència.
Ens ho explica en David Planella.
La segona part de l'Antonio Puigades no va ser cap casualitat. La Unió Esportiva Olot va guanyar el camp del líder i ahir va guanyar el segon classificat. Els olotins van fer un partit molt seriós contra la penya deportiva i es van endur els 3 punts amb 2 gols d'un gran Josep Cerdà. Per primera vegada aquesta temporada van aconseguir 2 victòries consecutives i, a més, van guanyar a casa després de 133 dies sense fer-ho. L'entrenador és Albert Blázquez.
És que s'ho mereixen, de veritat que s'ho mereixen, per com entrenen, per com són, per la facilitat que ens donen i més a mi, no? que al final fa res estava amb ells i ara els he de mandar i bueno, jo els agraeixo molt, molt tots i a tots. La setmana passada va ser molt maco, vam guanyar el camp del Mestalla que ningú pensava, però no servia de res si no es guanyava aquesta. La gent podia dir, hòstia, va guanyar allà, va tenir un bon partit, va ser sort. Avui crec que es veu que no és sort, que és bon treball, que és ganes de guanyar, que la gent no s'ha deixat i ja et dic, i això doncs transmetre-ho a la grada.
A la primera part va passar poca cosa. L'Olot va ser sòlid en defensa i va concedir molt poc a una penya deportiva que només va inquietar la porteria d'Arnau Fàbrega en ocasions puntuals. Només de començar amb un parell d'accions a dins l'àrea en què els eivissencs van demanar penal i al final del primer temps amb una pilota pentinada en defensa que va acabar el travesser. A l'altra àrea, la més clara va ser de Víctor Valverde amb un xut que va fregar el travesser. L'extrem cedit pel Nàstic va ser titular per primera vegada i també es va costar el gol a la segona meitat, però l'atacant que es va endur tot el protagonisme va ser un altre, Josep Cerdà. El mallorquí va trencar el partit amb 2 gols en només 5 minuts, el 21 marcant a l'àrea petita aprofitant una pilota de Forgues i el 26 retallant el seu defensor gairebé a la línia de fons i definint amb un gran xut al segon pal.
Els gols crec que arriben per tranquil·litat nostra en pilota en el moment que la penya ens ha deixat tenir la pilota per bon posicionament, ja et dic, i per bons atacs i això potser en ells els ha creat una mica de presses, no? I a partir d'aquí ells han estat més imprecisos, han jugat més directe, buscat més centres, que això al final costa més marcar així.
Després del doblet de Cerdà, l'Olot es va defensar bé i no va permetre que la penya deportiva entrés en el partit. Fins i tot a la contra, Xumetra va tenir la possibilitat de posar la cirereta a la victòria, però va fallar el 3-0 amb una definició massa creuada. El 2-0 va ser definitiu i el conjunt olotí va poder presumir de ser l'únic equip de la Lliga que va guanyar la penya per més d'un gol. La victòria, la segona consecutiva, dona més confiança a l'equip, que s'apropa a 4 punts tant del play-out com de la permanència directa.
No miro la classificació, ja et dic, és que no la miro. Ara hi ha Formentera de 3 punts, de 3 en 3. Si anem de 3 en 3, la classificació serà igual.
Com diu Blázquez, diumenge que ve a les 11 del matí l'Olot jugarà al camp d'un altre balear que és candidat al play-off, el Formentera.
I avui també us hem de parlar d'unes 800 gimnastes d'arreu de Catalunya que s'han reunit aquest cap de setmana al Pavelló d'Esports per un bon motiu, l'estrena de la Copa Catalana.
El Club Gimnàstic Osona Garrotxa ha organitzat la primera fase d'aquesta competició a Olot, on han competit una trentena de les seves gimnastes i 7 de l'agrupació esportiva gimnàstica Olot.
Les competicions de la Federació Catalana de Gimnàstica tot just acaben de començar, tot i que l'objectiu sempre és obtenir el màxim nombre de medalles possibles. Molero també destaca la intenció formativa del club en aquest inici de temporada.
La idea i l'ideal del club és que les nenes siguin felices fent el que fan, que és l'esport que elles han triat, i al final és que elles puguin, a la llarga, veure que l'esport que han fet de petits, que seria el que seria la base, a la llarga els serveix per fer més dificultat, per tenir més elements, per tenir més objectius per aconseguir llavors Això seria per mi el millor.
La Laia Coma, la Iona Pujolà i l'Arlet Reig van conquerir el tercer lloc per equips. També hi van participar, per cert, 7 gimnastes de l'agrupació esportiva Gimnàstica Olot, on va destacar el nom de la Blanca Puigmal, campiona de la seva categoria. La gimnàstica artística és considerada un esport de curta durada perquè a l'edat de 12 a 14 anys les gimnastes solen deixar de practicar-lo. Un dels altres objectius del club és ampliar el seu recorregut esportiu més enllà d'aquesta edat. Els bons resultats assolits en aquest inici de temporada confirmen la bona salut d'aquests dos pilars de la gimnàstica artística a la ciutat. Unes 2.500 persones, aproximadament, han passat pel pavelló d'esports aquest cap de setmana. La segona fase de la Copa Catalana arrencarà el mes de març.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.